dia que us mati, parlarà de mi en Carles Porta.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa el tancament de 111 línies de l'escola pública de cara al curs vinent. Argumenta que es tracta d'una reordenació davant la caiguda de la natalitat que farà disminuir els alumnes en 30.000.
Efectivament es reordenen alguns grups de les escoles públiques per poder adaptar aquesta realitat. La ràtio mitja d'alumnes per passar un procés obert, que per tant hem de veure com evoluciona, serà de 19, de 19. Quan es parlava sempre, com l'estàndard habitual, 25, de 19. Compromís màxim amb l'escola pública, ara, tocant de peus a terra, si hi ha menys alumnes, és lògic, és de sentit comú que s'adapti l'oferta a aquesta realitat.
Justament aquesta tarda la comunitat educativa es mobilitza una desena de ciutats en protestes en contra d'aquest tancament de línies, un tema del qual estarem atents. I Pedro Sánchez, que concreta al Congrés el seu pla per augmentar la despesa de defensa fins al 2% del PIB, el president ha reiterat que no anirà en detriment de les polítiques de benestar. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat. I en marxa una nova edició del Saló de l'Ensenyament al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. Fins aquest diumenge s'hi pot trobar tota l'oferta d'estudis postobligatoris i compta amb més de 250 expositors, un 12% més que l'any passat. Els estudis de formació professional representen un 40% dels estants del Saló de l'Ensenyament i són els que més creixen en oferta aquest any. Escoltem alguns dels estudiants.
M'ha interessat molt tot el tema de poder anar a l'estranger, tant com universitat o batxillerat, perquè m'agrada molt conèixer persones noves, parlar amb nous idiomes.
Realment a mi m'agraden totes les carreres, no? M'agrada des de la història fins a una enginyeria, fins a unes mates, a veure si m'arribaran a tot.
Jo vaig a buscar cicles superiors i sí que he trobat diferents llocs que m'han interessat.
I m'han agradat moltes carreres. Hi ha molta informació perquè ens han pogut resoldre molts dels dubtes que teníem.
A l'actualitat, pel que fa a la cultura, Lady Gaga, que tornarà a Barcelona 7 anys després de la seva última actuació, ho farà amb una doble cita al Palau Sant Jordi, la única parada, per cert, que farà l'Estat els dies 28 i 29 d'octubre d'aquest any en el marc de la gira de Mayhem Ball Tour. Les entrades es posaran a la venda a Live Nation i a Ticketmaster dijous amb preus a partir de 55 euros. I el Barça afronta el retorn a la Lliga amb el dubte de Pau Gubarsí. El central gironí, que semblava descartat pel partit de demà davant l'Osasuna, s'ha entrenat avui amb l'equip per provar-se.
Notícies en xarxa.
Passen 3 de les 3, comença l'Ona Maresma.
Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
Bona tarda a tothom, a tots i totes. Benvinguts, benvingudes un dia més a aquest Ona Maresma que ho té tot a punt per fer comarca, així que engeguem posant-nos al dia.
Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
I repassem els principals titulars d'aquest dimecres, 26 de març del 2025, i expliquem que detenen diverses persones entre Palafolls i Blanes per cultiu de marihuana. Manina Morilla.
Aquest matí, efectius de Mossos d'Esquadra han escorcollat un immoble al carrer Puríssima, a Palafolls, també d'altres a Blanes. Se sospita que aquest només era un punt de cultiu, ja que a l'interior només han trobat plantes i material. Tot aquest material i les plantes ja s'han comissat.
I avui explicarem també que els arxius de Tordera i el Maresme exploren els beneficis i també els reptes de la intel·ligència artificial en la gestió documental. I un serà parcial.
La jornada va comptar amb una xerrada de càrrec de l'Alan Capellades, tècnic superior d'arxius del Departament de Cultura, el qual va destacar com aquesta tecnologia pot estalviar hores de treball en la transició de documents antics i la seva adaptació a les necessitats dels investigadors. No obstant això, també va advertir dels seus límits.
Explicarem que Calella aposta pels pisos buits com a solució alternativa davant la manca de sòl públic per poder-hi fer habitatge social. Gemma Palet.
davant la falta de sòl públic per cedir-lo a la Generalitat i que construeixi habitatge social, l'Ajuntament de Calella insisteix en recórrer a l'alternativa i el potencial dels pisos buits per pal·liar l'emergència que també es pateix a la ciutat.
I Llavaneres, que presenta Cuidar en Xarxa per atendre persones dependents i també infants. Gemma Ponce.
Un nou projecte per impulsar professionalment el sector de les cures, fer valdre i facilitar la intermediació laboral en el sector a l'atenció a persones dependents i també als infants.
I atenció, si us havíeu quedat sense melmelada municipal de Canet, perquè arriba la segona remesa, Dani Grau.
Sí, aquest projecte va néixer per evitar la brutícia dels carrers que provoquen aquestes taronges quan caien a terra i sobretot per evitar llançar aliments, ja que d'aquesta manera hi ha un reaprofitament alimentari.
I Natmont, que farà una xerrada en col·laboració amb el grup excursionista de Malgrat per donar-se a conèixer. Laura Espanyol.
La xerrada anirà a càrrec de Santiago Poc i tindrà lloc aquest dijous 27 de març a les 8 al local del GEM.
Doncs vinga, som-hi a les 3 i 6 minuts de la tarda. Engeguem aquest Ona Maresme des de Calella, on hi tenim la nostra companya Gemma Palet, des de Canet, amb en Dani Grau, des de Malgrat, amb la Laura Espanyol, també des de Mataró i Palafolls, on tenim la Melina Morilla i en Jordi Pratsavalls, a Premià de Mar, Sant Vicenç de Montalt, amb la Gemma Ponce, i a Tordera, amb la Llunçara Barcial. I hem d'engegar explicant-vos que han detingut diverses persones, entre Palafolls i Blanes, per cultiu de marihuana. Què més podem explicar i què més podem detallar aquesta hora, Melina?
Doncs aquest matí efectius de Mossos d'Esquadra han escorcollat un immoble al carrer Puríssima del barri Santa Maria de Palafolls, també d'altres a Blanes. No s'ha dit exactament a on. A Palafolls han esbutjat el garatge de la casa per poder-hi entrar. Se sospita que aquest punt, el palafollenc, només era un punt de cultiu i és que a l'interior només han trobat plantes i material precisament per aquest cultiu. Tot el material i totes les plantes les ha comissat els Mossos d'Esquadra. A la vegada s'ha detingut a les persones que han trobat dins dels immobles escorcollats, en aquest cas a Blanes, i se'ls han imputat delictes contra la salut pública. Aquesta ha sigut una operació de Mossos d'Esquadra que ha comptat amb el suport de la policia local de Palafolls i també de la de Blanes.
Gràcies, Melina. Avui també hem sabut que el comissionat de mobilitat ha decidit apostar per la R1 al capdamunt de l'agenda i, per tant, impulsarà també la declaració comarcal per repensar el servei i també quin ha de ser el traçat de la via. Aquesta hora la informació ens l'acosta la Gemma Palet.
El conseller comarcal de mobilitat, Rafa Navarro, ha explicat avui els continguts i acords principals adoptats ahir pel comissionat de mobilitat del Maresme. La instància que aplega partits polítics, el Consell Comarcal i Societat Civil, començant per la plataforma Preservem el Maresme. Entre els compromisos adoptats, destaca el de donar forma les pròximes setmanes a una declaració conjunta dels dos estaments que interpel·li administracions superiors amb relació al futur de la línia R1 de Rodalies, pel seu caràcter vertebrador en l'àmbit de la mobilitat a la comarca, per la necessitat que s'adoptin solucions globals i no fragmentades i per l'amenaça que li suposa el canvi climàtic i la proximitat del mar. Per aquesta raó, ha dit Navarro, no es pot demorar més el debat sobre un nou traçat.
De nou, pot passar una miqueta com ha passat amb altres situacions, que no es consideri Maresme com una comarca unificada, sinó que es vagin fent solucions a mida en funció de cada ajuntament, i creiem que la línia R1 ha de ser doncs un eix vertebrador importantíssim del transport públic al Maresme i que hem de començar a pensar i posar sobre la taula seriosament alternatives al traçat, perquè tothom té molt clar que el canvi climàtic i l'amenaça, diguem, del mar fa que la situació d'aquesta R1 a curt termini es pot mantenir on està, però que crec que tenim la responsabilitat, doncs, política i social, de teixir una estratègia comuna per pensar on s'ha de traslladar o de quina manera s'ha de traslladar aquesta via importantíssima.
L'altre gran tema que ha destacat Navarro té a veure amb el plegat d'al·legacions que han presentat els projectes de nous accessos a la C32, tant ajuntaments com entitats del territori. El premianenc ha dit que existeixen en molts casos criteris confrontats i que ara el Consell Comarcal haurà de fer molta atenció a la resposta que hi doni la Generalitat.
Gràcies, Gemma. I parlem també dels arxius de Tordera i del Maresme, que, com dèiem en titulars, exploren els beneficis i també quins són els reptes de la intel·ligència artificial en la gestió documental. Què més podem explicar, Llunçara?
Doncs mira, que formava part de la quarta jornada dels arxius municipals del Maresme, que es va celebrar a l'Arxiu Comarcal de Mataró, per que es van reunir també doncs, a tots aquests municipis el passat divendres, arxivers de tota la comarca, per combatre reptes comuns i noves tecnologies, com la intel·ligència artificial aplicada a la preservació i la transcripció de documents històrics. L'esdeveniment va comptar amb una xerrada a càrrec d'Alan Capellades, tècnic superior d'arxius del Departament de Cultura, expert en digitalització i també amb intel·ligència artificial. Capellades va destacar com aquesta tecnologia pot estalviar hores de treball en la transcripció de documents antics i la seva adaptació a les necessitats dels investigadors. No obstant, va advertir també dels seus límits. Requereix formació prèvia amb l'ajuda de paleògrafs o voluntaris, no és efectiva amb documents degradats i encara presenta dificultats amb textos en català antic. Ho explicava la responsable de l'Arxiu Històric de Tordera, Mercè Torrelles.
Bàsicament, la intel·ligència artificial als arxius serveix doncs, per transcriure documents antics, per poder llegir-los, per poder interpretar-los. És una eina que s'adapta a les necessitats, podríem dir, de l'investigador. Clar, és una eina que també té inconvenients, perquè, és a dir, per donar les eines a la màquina, no? Perquè la màquina sàpiga com ha de treballar. Llavors, cal un entrenament previ amb algunes d'aquestes tecnologies. Hi ha també el fet que no serveix per tots els documents, perquè els degradats tampoc els capta, i documents en català també pot tenir problemes, no?
Com a part de les solucions en curs, es va anunciar la presentació del projecte Xarxes, una iniciativa que combina intel·ligència artificial i participació ciutadana per transcriure manuscrits històrics. Aquesta trobada serà el divendres 11 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Tordera i s'anima al públic a col·laborar com a voluntari en aquest procés. A més de la intel·ligència artificial, la jornada també va servir per posar en comú altres necessitats dels arxius comarcals i enfortir les xarxes professionals entre els municipis.
I 12 minuts de la tarda, tot plegat amb l'equipàs que tenim desplegat al Maresme, amb en Marçal Cese a les vies de so, i passem aquesta hora per Mataró perquè surten a la llum restes prehistòriques al jaciment de Cala Madrona. Es podria tractar de les segones més antigues mai trobades a la ciutat, només per darrere de les que es van localitzar a Can Xamà i que pertanyien al Neolític. Ens ho explica la Marta Gómez des de Mataró Ràdio.
Sorpresa majúscula, els treballs arqueològics que s'estan duent a terme a Cala Madrona. Aquest dimarts s'ha donat a conèixer que s'han localitzat restes que podrien pertànyer a la prehistòria. Es tractaria de trossos de ceràmica i utensilis de pedra derivats de l'activitat humana, que podrien ser de finals del Neolític o principis de l'edat de bronze, és a dir, de fa uns 5.000 anys. La troballa hauria aparegut en tres zones disperses de la parcel·la i per sota del jaciment de l'època romana que ja s'havia catalogat. Ara caldria determinar si es tracten de restes aïllades o d'un mateix jaciment històric. Fins ara, la intervenció arqueològica havia trobat elements de fins a tres períodes diferents, dels segles XVII-XVIII, de l'I i el IV després de Crist i del III després de Crist. Una de les troballes més importants és una necròpolis amb 71 individus. En cas de confirmar-se l'antiguitat de la nova troballa, podria convertir-se en la segona més antiga localitzada mai abans a la ciutat de Mataró. Robert Leonard és el president del Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró.
A Mataró només veiem la part romana. I casualment, doncs, quan es van fer les excavacions de la plaça Xica, per la zona de Can Xammà, va aparèixer un fons de cabana d'època del Neolític final. O sigui que ja tenim també vestigis que són prehistòrics, però són difícils de trobar a la plana. Per tant, quan a la plana en trobem, això és una aportació important doncs, per la història i pel coneixement. I sobretot això perquè és que ens vincula no només a partir dels romans que arriben i que fan la seva vida, sinó que anteriorment a la seva arribada, en aquest sector hi ha moviment humà.
La descoberta portarà diverses conseqüències als treballs que ja s'estaven realitzant en aquest solar. D'entrada, ara s'hauran de retirar els antics fonaments de les cristalleries de Mataró que havien quedat a la vista. A banda, el Consorci de Residus del Maresme, qui havia encarregat les prospeccions arqueològiques, haurà de prorrogar els treballs actuals per acabar d'identificar totes les restes romanes i, a continuació, i gràcies a una nova licitació, accedir al possible jaciment prehistòric. Tot plegat allargarà les actuacions fins a finals d'any, tot i que la previsió era acabar-les aquest mateix mes de març. A més, també encarirà el procediment. De fet, es preveu que la pròrroga de la intervenció arqueològica tingui un cost de 354.000 euros, una quantitat que s'afegirà als prop de 5 milions d'euros que ja s'han destinat al Parc d'Economia Circular Mataró-Maresme, que s'ha de construir en aquests terrenys. Malgrat aquest inesperat descobriment, des de l'Ajuntament de Mataró confirmen que les obres de la primera fase del projecte continuen i que s'estima que finalitzaran la primavera del 2026. Aquests treballs podran seguir el seu curs, ja que les restes prehistòriques s'han trobat a la part privada del terreny, que ha d'acollir empreses vinculades al reciclatge.
Gràcies, Marta, i a aquesta hora també expliquem que a Palafolls creixen els nivells de compra-venda d'habitatge i, en canvi, baixen els preus del lloguer. Melina, això no és una tendència gaire habitual, no? Està passant a Palafolls.
Està passant a Palafolls, altres municipis de la comarca no. Segons les últimes dades que ha publicat el Consell Comarcal del Maresme, el mercat immobiliari al nostre municipi continua evolucionant. Ho fa amb una tendència creixent en la compravenda d'habitatges, mentre que també els preus del lloguer continuen pujant de manera notable tot el Maresme, excepte Palafolls. Tal com assegura el Consell Comarcal, durant l'últim trimestre del 2024, la compravenda d'habitatges va créixer un 12,95% a tota la comarca i un 40,64% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Palafolls, tot i ser un dels municipis més petits, ha seguit aquesta tendència. Els habitatges usats han estat els més sol·licitats, ja que l'oferta de pisos nous continua sent limitada. Les dades també mostren que els preus de compravenda a Palafolls estan experimentant un increment significatiu. Si bé els preus per metre quadrat al municipi no són tan alts com altres pobles del Maresme, com Alella o Sant Vicenç de Montalt, hi ha una tendència a l'alça en els preus dels habitatges que reflecteix l'augment general del mercat immobiliari. D'altra banda, pel que fa al lloguer, el Maresme segueix una tendència oposada a la compravenda. Els preus del lloguer han augmentat un 5,33% en comparació amb el trimestre anterior. Una tendència que no afecta Palafolls, on els lloguers dels pisos i cases petites han registrat una petita baixada de preus. El preu mitjà que marca el Consell Comarcal en el municipi és de 640,94 euros mensuals de lloguer, un preu que està lluny de les màximes històriques que daten del 2023 amb un preu de 722,85 de mitjana. Aquesta dinàmica del mercat immobiliari a Palafolls forma part d'una tendència més àmplia que repeteix altres municipis de la comarca del Maresme, on les oportunitats de compra-venda són cada vegada més visibles i les dificultats per accedir als lloguers assequibles continuen augmentant.
Doncs gràcies, Melina. Llavaneres també ha presentat en aquest cas Cuidar en Xarxa, que vol atendre persones dependents i també infants. Gemma Ponce.
Exactament, perquè és el nou projecte que busca promoure la formació, l'ocupació i la valorització del sector a l'atenció de persones dependents i infants. Una iniciativa que aposta per aquesta professionalització i intermediació laboral en un àmbit clau per la societat actual. El programa inclou un itinerari formatiu especialitzat per millorar la qualificació dels professionals. Entre les propostes hi ha un curs d'atenció sociosanitària domiciliària de 30 hores per a aquelles persones que treballen amb persones dependents i una formació oficial en monitoratge de lleure per cangurs i monitors infantils. A més de la formació, el programa ofereix una jornada Speed Talent, un espai de trobada entre professionals i empreses del sector, i aquesta jornada inclourà tallers preparatoris per reforçar les competències dels participants i entrevistes ràpides amb empreses del territori per facilitar aquesta inserció laboral. Un projecte que culminarà amb la jornada Valorització del sector, que posarà en relleu la importància del treball de les cures. Una trobada que inclourà la taula rodona amb agents socials per debatre els reptes i les oportunitats d'aquest àmbit, així com tallers i dinàmiques pedagògiques per sensibilitzar la població sobre la seva rellevància.
I a aquesta hora també expliquem que a Canet la renovació del doctor Fleming es farà passat l'estiu, Dani.
Doncs sí, la millora i renovació de la ronda del Dr. Fleming és un dels projectes urbanístics més importants d'aquest 2025, ja que el projecte ha anat guanyant cos i també inclourà la renovació de la xarxa de clavegueram i la recollida de les aigües pluvials. El regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet, ha explicat que, bé, si bé inicialment la idea era millorar l'asfaltat de les voreres, han decidit fer una actuació integral. Escoltem Llobet.
El projecte de millora i renovació de les voreres de la Ronda Fleming. Aquest és un projecte molt ambiciós, perquè són molts metres lineals i molts metres quadrats. Inicialment dèiem, bueno, repicarem totes les voreres i canviarem i asfaltarem, i a posterior vam veure que no, que hem de canviar tota la xarxa d'abastament d'aigua, i fins i tot ara ens hem plantejat en l'última fase de tancar el projecte executiu fins i tot la recollida d'aigües pluvials, que baixi de dalt, que passi per sota la plaça de 11 de setembre, sí, i que vagi pel carrer Moragues, no, el de sota el Verge Montserrat, que ja està soterrat, i baixi a la Riera. Per tant, es farà una recollida de pluvials que ens estalviarà tots aquells xaragalls que a la plaça 11 sempre hi ha, i per tant serà una obra més consistent, més potent.
Aquesta actuació té un cost de 1.200.000 euros i que ja estan contemplats en el pressupost. De tota manera, s'estan buscant alguna subvenció que permeti finançar part del projecte.
Gràcies, Dani. Les 3 i 20 minuts. A aquesta hora també hem de passar de nou per Sant Vicenç de Montalt, perquè demà Gemma Ponce hi ha ple ordinari a l'Ajuntament.
Exactament, el corresponent al mes de març, que serà a les 7 de la tarda a la sala de sessions de la Casa Consistorial. Una reunió dels grups municipals que conclourà amb diversos punts d'interès, com la modificació del crèdit per l'exercici d'aquest any, l'aprovació del pla estratègic de subvencions per als pròxims 3 anys i també la delegació de competències en matèria de salvament i socorrisme a la platja i a piscina municipal. Entre els primers punts d'ordre de dia, aquest compte de període mitjà del pagament corresponent al tercer i quart trimestre del 2024, un tràmit burocràtic. I també s'informarà de dues modificacions de crèdit aprovades per decret d'alcaldia, un per la incorporació del romanent i una altra per la generació de crèdits per ingressos. Un dels punts destacats serà l'aprovació de l'actualització de l'inventari de béns, que va tancar el 31 de desembre del 2024. El ple també debatrà l'aprovació inicial del pla estratègic de subvencions per les entitats d'entre 2025 i 2027, per tant, fins a aquests 3 anys. D'altra banda, també es tractarà la modificació del pla parcial del sector número 6 de la Riera de Gorg, amb canvis en l'àmbit del polígon i la trama urbana que hi ha consolidada. Un dels altres punts també serà l'aprovació del conveni de delegació de competències en matèria de salvament i socorrisme a la platja i piscina municipal, un servei que es gestionarà conjuntament amb els ajuntaments de Caldetes i Sant Andreu de Llavaneres.
Molt bé, estarem pendents d'aquest ple municipal, per tant, a veure què hi acaba passant. I d'altra banda, també estem pendents a Calella d'aquesta aposta pels pisos buits com a solució alternativa davant la manca de sòl públic per fer-hi habitatge social. És una aposta de Calella, Gemma, perquè, com dèiem, cal cedir per fer habitatge social, però de moment no en sobra, així que busquen els pisos buits.
Exacte. Davant la falta de sòl públic per cedir-lo a la Generalitat i que construeixi habitatge social, l'Ajuntament de Calella insisteix en recórrer a l'alternativa i al potencial dels pisos buits per pal·liar l'emergència que també es pateix a la ciutat, tal com reconeix el regidor Sufian Larussi.
Hi ha molts municipis que no disposen de solars per cedir a la Generalitat, però sí que tenim habitatges buits a la ciutat, i aquesta també creiem que és una alternativa, una mesura que s'hauria de fomentar mesures per, diguem-ne, recaptar aquest habitatge, incorporar-los al mercat de lloguer.
A l'espera de tenir la xifra concreta, s'està duent a terme un estudi que determinarà la quantitat de pisos buits que hi ha a la ciutat. Des de l'Ajuntament es confia en la cooperació entre administracions per reforçar les mesures que ja s'estan aplicant per convèncer els propietaris perquè els posin al mercat de lloguer. En aquesta línia hi ha un programa d'incentius per fer-hi reformes amb la condició que cedeixin a la Fundació Hàbitat Solidari, que després es renta a preus sota mercat a famílies en situació de vulnerabilitat o als col·lectius de gent gran i joves. Sufian Larussi s'ha emplaçat a una pròxima reunió amb el director general d'Habitatge de la Generalitat per aprofundir en les possibilitats a curt i mig termini que no impliquin explícitament la cessió de solars. En aquest sentit, referma el compromís del govern de Calella per buscar solucions al que constata és un dels principals problemes que hi ha a la ciutat.
Passem també per Malgrat de Mar aquesta hora, perquè la Barretina Vermella ofereix un vermut tertúlia, aquesta vegada centrada en la figura de Francesc Boix. Laura.
Doncs sí, la Societat Cultural i Recreativa, la Barretina Vermella, ofereix una nova edició de la tertúlia del dissabte, que serà aquest dissabte 29 de març. En aquesta ocasió, la tertúlia anirà a càrrec del president i vicepresident de l'Associació Francesc Boix Memòria Històrica, l'August Andreu i en Ricard Marco. La xerrada se centrarà en el militant comunista i fotògraf Francesc Boix. Francesc va realitzar reportatges fotogràfics als fronts d'Aragó i del Segre mentre estava a l'Exèrcit Popular de la República i un cop acabada la Guerra Civil es va exiliar a França, on va estar en diversos camps de refugiats. El 1941 va ser capturat per l'exèrcit alemany i deportat al camp de Mauthausen. En ser alliberat el 1945, Boix va fer un reportatge fotogràfic dels fets viscuts, documentació que més endavant va utilitzar els judicis de Nuremberg i Dachau del 1946. Francesc Boix va morir exiliat a França el 4 de juliol del 1951. L'activitat s'adreça només als socis i l'aforament serà limitat. La tertúlia del dissabte tindrà lloc a la sala d'actes del local de la Barretina Vermella, al carrer Travessera del Mercat número 5, i tot i que la presentació està prevista per les 12, el local estarà obert des de les 11 i fins les 2.
Molt bé, estarem pendents de veure com va aquesta xerrada. I d'altra banda, el president del Parlament, en Josep Rull, serà l'encarregat d'inaugurar la Fira Mercat del Ram 2025, que es fa a Tordera. I on serà?
Sí, des de l'Ajuntament ja es comença a perfilar l'edició d'enguany d'aquesta Fira Mercat del Ram i la mostra d'associacionisme local. Se celebrarà els propers 12 i 13 d'abril al recinte firal del Parc Prudenci Bertrana i aquesta setmana ja hem conegut que el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, serà l'encarregat d'inaugurar l'edició 2025 d'aquesta fira. L'acte serà dissabte 12 d'abril a les 10 del matí a l'entrada del Parc Prudenci Bertrana. Un any més, una fira que comptarà amb una gran part de representació d'empreses, comerços, serveis i artesania de la zona i també la mostra d'associacionisme local. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, avança que enguany la fira posarà en valor la pagesia local.
Aquest any serà dissabte i diumenge, com havíem fet fa dos anys. Tenim bones notícies en quant a la participació. Sembla que superarem la participació en empresa i serveis de l'any passat, la qual és una molt bona notícia. Mantenim el posar en valor la pagesia local. Estem treballant d'acord amb la cooperativa agrària per dinamitzar tota la part final, però mantenim la part de tradició i aquest any estarà molt vinculada a la gestió forestal, a la indústria lletera i a l'horta.
Aquesta setmana hem descobert qui serà l'encarregat d'inaugurar la fira, que és una part important també d'aquesta celebració, i també aquests darrers dies han començat els muntatges dels estands i també de la infraestructura del certamen.
Gràcies, Junsara. També hem de parlar de Firatàs de Calella, que creix en la seva segona edició i ara tindrà més espai i també més oferta gastronòmica. Serà del 16 al 18 de maig. Gemma Palet.
Dates confirmades per a la segona edició del Firatàs, la fira gastronòmica que va resultar un èxit total en la seva estrena dins el calendari d'esdeveniments calellencs. Serà el divendres 16 de maig, el diumenge 18 de maig al Parc del Mau i amb entrada gratuïta per a tothom, com també és gratuïta la participació de les botigues, bars i restaurants de Calella que hi muntaran estand. Es preveu que arribin a la vintena gràcies a l'ampliació del recinte a l'aire lliure per l'espai que hi ha davant del pavelló. Al nou espai s'instal·larà un segon escenari per activitats i a disposició dels participants perquè puguin fer-hi demostracions. També hi haurà concerts i sessions de música, com l'any passat, que es donaran a conèixer el detall quan es presenti la programació del Firatàs, que obrirà portes el divendres 16 de maig a les 5 de la tarda i fins les 11 del vespre. Dissabte funcionarà d'11 del matí a 11 de la nit ininterrompudament i diumenge d'11 del matí a 5 de la tarda. L'esdeveniment compta amb el suport de Calella Centre Comercial i també de l'Associació Turística de Calella.
Molt bé, gràcies. N'estarem també pendents, encara queda perquè arribi, però en tenim ganes. Igual també que de la segona remesa de melmelada municipal d'Ànica ja ha arribat, per fi.
Sí, és un cop l'any, Marc. L'Ajuntament de Canet ja ha rebut una nova anyada de la melmelada de taronja amarga que produeix en col·laboració amb la Fundació Espigoladors, que té per objectiu combatre el malbaratament alimentari aprofitant els fruits dels tarongers de la Ronda Doctor Anglès. Com a novetat, Canet s'ha sumat al projecte de Ciutats Comestibles, un projecte que agrupa diferents productes que creixen als nostres carrers, ho explica la regidora de Promoció Econòmica de Canet, Collateres.
I ara, bueno, tenim la nova anyada, que a més se suma a un projecte que es diu Ciutats Menjables o Comestibles, perquè com posen en anglès la traducció, I aquesta xarxa, bueno, doncs s'hi han sumat bastants ajuntaments. Estic contenta perquè som dels primers que hem començat i a darrere nostre doncs, hi ha hagut bastants ajuntaments doncs, que han vist la idea interessant i s'han sumat a aprofitar els seus productes que tenen en els carrers del poble. Hi ha llocs que no tenen taronges, però igual tenen olives i poden fer oli o olives per vendre. És un projecte molt interessant i que, bueno, que ja dic, ja s'han sumat bastantes ciutats per fer reaprofitament alimentari.
Aquest projecte va néixer per evitar la brutícia dels carrers que provocaven aquestes taronges que hi ha a terra i sobretot per evitar llançar aliments, ja que d'aquesta manera hi ha un reaprofitament alimentari. La melmelada ha tingut molt d'èxit. De fet, es van esgotar totes les existències de l'any passat. Ara s'està acabant de planificar com es repartirà enguany i si aquesta melmelada també s'utilitzarà com a obsequi als actes protocolaris.
Doncs veurem, molt bé. I també hem d'explicar que Nat Món farà una xerrada en col·laboració amb el grup excursionista de Malgrat per donar-se a conèixer, Laura.
Doncs sí, el grup excursionista de Malgrat de Mar oferirà una xerrada sobre l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera, que és Nat Món. L'activitat anirà a càrrec de Santiago Poc, que és ambientòleg, tècnic de conservació a la Fundació EMIS i vicepresident de Nat Món. Poc donarà a conèixer l'associació, però també se centrarà en els valors naturals que tenim al municipi. Es parlarà dels punts forts i febles dels diferents hàbitats i com podem millorar l'entorn, tant individualment com de manera col·lectiva. Actualment només queden 25 places per atendre l'activitat. Les inscripcions es poden fer a través del web del GEM i la xerrada, que és gratuïta i oberta a tothom, tindrà lloc aquest dijous 27 de març a les 8 del vespre al local del GEM, al carrer de Can Feliciano sense número.
Vinga, som-hi, que ens apreta el rellotge i hem de parlar també d'esports, perquè el Gimnàs Avellaneda de Premià de Mar ha aconseguit 11 medalles al Campionat de Catalunya Infantil de Taekwondo, que se celebrava a Barcelona. Gemma Ponce.
Exacte, l'entrenador Toni Avellaneda tenia clar que els seus farien un bon paper perquè explicava a Premià Mèdia que havien preparat a consciència la competició. A destacar, a més, que més enllà de les medalles, i el més important és que els i els taekwondistes van respondre bé amb ganes i actitud i això es va permetre anar superant rondes. Finalment, 5 taekwondistes van pujar al primer calaix del podi amb l'or i hi va haver també 2 plates i finalment 4 bronzes. I encara en taekwondo, a destacar que aquest cap de setmana Maria Jaén s'ha proclamat la mat subcampiona del Campionat Universitari de Catalunya.
Doncs acabarem fent un cop d'ull al cel. Quim Serra, hola.
Avui dimecres s'espera una jornada tranquil·la i majoritàriament assolellada. Tenim un banc de núvols mitjans en aquestes primeres hores del matí que ha d'anar marxant i donant pas a un ambient més assolellat a mesura que avancin les hores. Aquesta tarda tornaran a aparèixer nuvolades cap al prelitoral i puntualment podria escapar-se alguna goteta a la serrada litoral aquesta mitja tarda vespre, però res, poca cosa. Pel que fa als vents, fluixos, situació marítima tranquil·la i temperatures que es mantindran avui semblants als d'ahir i, per tant, aquest migdia tornant a arribar als 17-18 graus puntualment. De cara a demà s'espera una jornada molt semblant a la d'avui, al matí sol, a la tarda nuvolades i possibilitat d'alguna goteta puntual a l'interior del Maresme. Tot plegat ben poca cosa, amb unes temperatures que demà s'han de mantenir semblants també a les d'avui.
Doncs gràcies, Quim Serra. Fem una petita pausa i tornem de seguida, que tenim molt d'on a Maresme per endavant. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Xarxa de comunicació local.
Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
Emissores com Calella, Mataró, Sant Vicenç de Montalt, Tordera, Palafolls, Canet, Malgrat i Premià de Mar. Aquesta hora també pendents del que diuen de nosaltres les xarxes socials i de què està passant al món. Melina Morilla, hola.
Hola, bona tarda.
A veure, què diuen de nosaltres a la xarxa X, el que es coneix com a Twitter, i què és notícia avui?
Doncs el Maresme és protagonista, i és que diuen que Catalunya s'ha convertit en el jardí d'Europa. Això ho afirmen els cossos policials respecte a les plantacions de marihuana i ho diuen amb molta preocupació per tot el que porta associat aquest tràfic. En els últims anys, les plantacions de marihuana s'han multiplicat per tot el país, però especialment en algunes zones de la nostra comarca, que juntament amb altres comarques com el Vallès Oriental o la Selva són un territori propici, ja que ha quedat clar amb les detencions d'aquest matí aquí a Palafolls i a Blanes. Hi ha moltíssimes urbanitzacions disseminades i estan a prop de la frontera. Aquestes urbanitzacions permeten als traficants passar desapercebuts i treure la marihuana cap a Europa en molt poquetes hores. Des de la comissaria de Mataró, que s'ocupen de fets delictius d'una seixantena de municipis, sobretot del Vallès Oriental i el Maresme, diuen que a la nostra comarca han desmantellat 18 plantacions de marihuana en 2 anys, a les quals cal sumar 122 entrades que han fet els Mossos d'Esquadra també en els últims 2 anys. I això només en el Maresme.
Déu-n'hi-do, doncs efectivament, el jardí d'Europa. Això és el que està passant ara mateix amb aquestes plantacions i aquestes característiques que tenim com a comarca, que també ens explicava la Melina, que ho fan propici. Més coses també que està passant al món, Melina.
Resulta que la Unió Europea demanarà tenir kits d'emergència per 3 dies per si de cas hi ha una guerra o una catàstrofe climàtica. La Comissió Europea està convençuda que els ciutadans europeus han d'estar molt més preparats i conscienciats davant les amenaces creixents i per això presentarà un ambiciós pla amb 30 accions en forma de recomanacions, tant per ciutadans de carrer com també pels governs. Segons el document que ha filtrat el país, una d'aquestes accions és demanar a tots els europeus que tinguin a casa seva kits d'emergència per si haguessin de sobreviure fins a 72 hores sense ajuda externa. Els necessiten ja sigui per fer front a un fenomen meteorològic extern, a una pandèmia, una altra que esperem que no, o un tall prolongat en el subministrament d'electricitat, també per ciberatacs massius, o fins i tot una agressió militar. Dins d'aquests kits hauria d'haver-hi productes com llanternes o espelmes, farmacioles amb medicaments, reserves d'aigua i de menjar, carregadors de bateries i còpies dels documents personals més importants.
Doncs ja fa temps que ho venim escoltant, des d'altres països, quan hi va haver la guerra, i de fet encara hi és, la guerra de Rússia i Ucraïna, quan alguns països també es veien amenaçats, com països nòrdics, van fer també algunes d'aquestes recomanacions a la població, i ara sembla també que la Unió Europea fa aquesta recomanació als seus ciutadans. Veurem què acaba passant, però per si de cas, no està malament tenir alguna reserva d'aquestes o un kit d'aquests. I el tuit curiós del dia, Melina.
Doncs resulta que alguns usuaris han compartit les últimes hores a xarxes socials les espectaculars imatges d'una espiral blava que ha aparegut al cel la nit de dilluns a dimarts. Aquest fenomen ha estat atribuït al llançament d'un coet Falcon 9 de SpaceX des de Florida per part dels Estats Units. Aquest tipus de coet se separa en dos quan ja s'ha allunyat de la Terra i només una part continua cap a l'espai. El coet es va enlairar a Florida cap a la una del migdia hora local. És per això que l'espiral blava es va poder observar amb molta més claredat en diversos punts del territori europeu, on el sol ja havia deixat de fer acte de presència. Segons el president de la Fundació de l'Institut d'Astronomia Astronàutica de Mallorca, que és d'on més s'ha pogut veure aquesta espiral, diu que les espirals que apareixen com a galàxies blavoses al cel nocturn de forma puntual i de durada de tan sols uns minuts es deuen precisament al alliberament de gasos de combustible a l'espai després de la separació d'aquesta segona etapa del coet Falcon 9. Posteriorment, per no deixar gaires escombraries especials, la càrrega útil s'incinera i així s'evita que caigui un mínim de combustible a l'atmosfera terrestre.
M'agrada aquest concepte, eh? Escombraria espacial. Està molt bé. Molt bé, doncs per tot això que ens explica la Melina, avui també llancem una pregunta. Que com és habitual, Melina, respondrem a través d'Instagram i Twitter, no?
Així és, com sempre.
Molt bé, fantàstic. I quina és la pregunta que llancem avui a l'audiència?
Doncs precisament avui tinc curiositat de saber si els nostres oients tenen o han tingut algun cop a la seva vida algun kit de supervivència, tant a casa, al cotxe, etc.
Molt bé, doncs teniu vosaltres un kit de supervivència, de primers auxilis, un kit preparat per si hi ha alguna necessitat, amenaça externa o extrema, com ens explicava la Melina. Ens ho podeu comentar a través de Twitter i d'Instagram. En aquest cas, Melina, també que justifiquin una mica la resposta, no? No que ens diguin sí o no, què teniu, no? I com ho teniu o on ho teniu, no?
Clar, que ens diguin on està, què és el que porta dins i que ens donin consells per si de cas nosaltres també el necessitem.
Vinga, va, fantàstic. Doncs gràcies, Melina. Fins ara.
Fins ara.
Doncs vinga, som-hi. Seguim endavant a l'Ona Maresma des de 8 municipis de la comarca amb en Marçal CC a les vies de so. I atenció, ara poseu-vos còmodes i obriu bé les orelles perquè parlarem de música. Ho farem amb en Sergi Andrades, que traurà el seu disc Tralla Dolça, ho farà aquest dijous, oi que sí, Laura? I per tant el volem conèixer.
Sí, Marc, tal com deies, parlem de Sergi Andrades sobre el seu nou disc Tralla Dolça, que sortirà demà. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Com ha estat la creació d'aquest disc?
Bé, ha estat una creació bastant meva, és a dir, normalment treballo bastant sol i res, ha sigut un procés molt meu, ho he gravat tot a la meva habitació, o sigui que és un procés bastant d'estar per casa, i res, i va ser un procés bastant fàcil i ràpid, la veritat.
D'acord, perquè el disc es centra en un tema en concret?
No, el disc és com... està organitzat com si fos un recull de, com de moments o d'experiències o d'etapes. O sigui, és una mica com una mena de diari personal, i cada cançó és com una petita entrada en aquest diari.
D'acord, i a nivell musical com el definiries?
A nivell musical jo crec que té com dues parts. Una primera part així més animada i doncs amb més coses electròniques i més distorsionades i de més. I una segona part més tranquil·la, més de cançó d'autor, tot i que també té bastanta cosa més electrònica.
Perquè en quin gènere musical et sents més còmode? És el del disc?
És que toco bastants pals, en general. Moc bastant entre la cançó d'autor, l'electrònica, el folk, orbita una mica sobre...
Vale, o sigui, vas variant.
Sobre totes aquestes sonoritats. O sigui que no definiria el projecte com una sola cosa.
D'acord, i parlant de la lletra de les cançons, com t'has inspirat per a crear-les?
Depèn, hi ha cançons una mica de tot. Hi ha cançons que són més descriptives, un moment, hi ha cançons que li dedico a algú, o cançons que em surten de tirada i que tampoc penso massa en què escric, però que acaba sortint.
A l'hora d'escriure les cançons,
t'asseus i que surti el que surti, o necessites escriure alguna cosa, per tant és aquesta necessitat la que et mou a escriure?
Crec que hi ha una mica de tot. Hi ha moments de necessitat i hi ha moments que sí que és més una feina, no? De seure's i de com forçar-te a escriure una mica. I també hi ha una feina, és a dir, tens la feina de seure't a escriure, hi ha vegades que et surt per desfogar-te, però també hi ha una feina d'endreçar tota aquesta cosa que has escrit desfogant-te. És a dir, que hi ha un procés d'ordre i de desordre continu, anant i tornant.
D'acord, parlem també dels videoclips. Hem vist un referent a aquest disc. Té un format diferent als anteriors. Serà un estil únicament per aquest disc o el vols mantenir per tots els videoclips que faràs?
La idea és mantenir-ho per tot aquest disc i a veure, suposo que anirem canviant. Tot el tema així més audiovisual el fem amb el Marcos Vázquez, que ja l'EP anterior que vam fer ja el vam fer plegats, i res, anem jugant. És una mica un joc això de fer els videoclips, perquè els dos ens ho passem superbé i és un procés quasi de jugar amb un amic i a veure cap on anem.
D'acord, perquè de moment podem veure el videoclip de la teva pell i en sortirà algun més?
Sí, sortirà videoclip del final del passeig, que és l'última cançó del disc. Així tenim la primera i l'última amb el videoclip. I per la resta tenim preparats videolírics.
D'acord. Els dos videoclips estan gravats a les platges de Sant Pol?
No. Els dos videoclips estan gravats a Galícia.
Ostres!
Un cap de setmana a Galícia a gravar els videoclips, perquè el Marcos és gallec i em va dir, això ho hem de gravar a Galícia. I vam anar al gener, a mitjans de gener vam anar a Galícia, vam tenir sol, cosa estranya a Galícia, a l'hivern, i res, això, i els vam gravar allà.
D'acord, però les platges de Sant Pol tenen un paper important en el disc, veritat?
Sí, de fet hi ha dues cançons que en parlen una mica, La teva pell i Meli Llimó. És una platja que, com quan vius a Barcelona, és una platja fàcil d'arribar perquè arribes amb tren i tot i que tinguis la via del tren allà al costat, és igual, és una platja que, bueno, surti una mica de Barcelona i de la ciutat i del caos.
D'acord, perquè vens molt sovint a Sant Pol llavors?
Sí, a l'estiu vaig bastant.
D'acord, parlem del disc. Surt aquesta setmana, veritat?
Sí, el 27, dijous. Sí.
Quines expectatives tens pel disc?
Bueno, a veure una mica com va tot, la veritat. Intento no fer-me gaires expectatives, però bueno, ara com va la rebuda i a veure si a la gent li agrada i se l'escolta i se'l fa seu, que sobretot és el que, bueno, el que a mi m'agrada la música, que al final s'acaba convertint una mica en banda sonora de la teva vida. Doncs m'agradaria que potser alguna cançó del disc es convertís en això per algú.
D'acord, perquè he vist el teu YouTube i ja havies tret altres cançons, però és el primer disc que treus?
Sí, és el primer disc que trec com amb el meu projecte, sí. Sí, havia tret un parell d'EPs, que eren quatre cançons cadascun, i aquest és el primer disc del meu projecte. Sí.
D'acord, i el treus recolzat per alguna discogràfica o has produït tot tu?
És a dir, tota la producció del disc, escriure les cançons, gravar-les, produir-les, mesclar-les, tot això ho he fet jo. Després del màster me'l va fer el Víctor García d'Ultramarinos i vaig contactar després amb Microscopi, i la gent de Microscopi són els que m'estan portant una mica la distribució.
D'acord. Presentaràs el disc amb diferents concerts, entenc?
Sí, tenim uns quants concerts ja confirmats que els anirem anunciant a mesura que anem fent, perquè hi ha algunes coses que encara no em deixen dir. però per xarxes anirem informant de tot.
Vale. Hi ha algun concert que ens puguis anunciar ara?
Sí, hi ha algun concert que us puc anunciar ara. El 12 d'abril, a Vidreres, al meu poble, farem un concert de presentació, i abans d'aquest hi haurà un altre a Barcelona, a una sala de Barcelona, però que encara no podem... No
vale. Bueno, però ja sabem que hem d'estar pendents per aquest i per el de Vidrieres. D'acord, parlaves de les xarxes, que és on anunciaràs els diferents concerts. Quines xarxes són? Recorda'ns l'usuari.
Doncs Instagram, Sergi Andrades, TikTok també, i Twitter. Bueno, que ara es diu X, no?
Sí. A X. A tot és igual, no?
Sí.
Perfecte. Doncs abans d'acabar l'entrevista, voldries afegir alguna cosa més?
Bueno, que espero que la gent s'escolti el disc amb carinyo i que se'l faci una mica seu. Perquè, bueno, és que és una cançó i ja està, és com deixar-ho anar un cop ha sortit. El disc es diu Tralla Dolça.
D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos al teu disc Tralla Dolça a la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Deu minuts i les 4 de la tarda. Saludem a la Yuntsara Barcial. Hola, Yuntsara, com estàs?
Hola de nou, Marc.
Com ha anat això? Què ha passat amb el tal dia com avui? Ha estat complicat trobar efemèrides pel 26 de març? O no, en canvi han sobrat motius?
No ha sigut complicat, però tenim diverses efemèrides diferents. Varietat avui.
A veure, doncs vinga, tira, què ens expliques? Què passava el 26 de març?
Doncs mira, parlem primer de tot d'un accident de tren que es va produir tal dia com avui el 2021, avui just fa 4 anys d'aquest accident que es va produir a Egipte. Les autoritats de ferrocarrils d'Egipte van determinar que l'accident, que va deixar almenys 32 morts i més de 160 ferits, va ser causat per persones desconegudes que van activar el fre d'emergència d'un tren, cosa que va fer que un altre tren xoqués contra aquest i que dos vagons doncs bolquessin en aquell moment. Segons un comunicat de l'autoritat, el tren que feia la ruta a Usan al Caire va passar el semàfor i va xocar contra la part del darrere de l'últim vagó del tren que feia la ruta Luxor a Alexandria, que també estava aturat a la via després de que fessin doncs activitats en els frens. Va ser un dels pitjors accidents de tren de l'última dècada a Egipte, on són freqüents, per això, Marc, les tragèdies d'aquest tipus a causa del mal estat de la xarxa i també la manca de sistemes de seguretat. El sistema ferroviari està envellit a Egipte i també doncs, ha estat testimoni d'accidents mortals gairebé cada any durant les darreres dues dècades. Tot i això, l'accident més mortal en la història ferroviària d'Egipte va passar el 2012, quan un incident que va passar en el tren de passatgers que viatjava des del Caire fins a Luxor va provocar la mort de més de 360 persones, un incident que també doncs, va propagar doncs, una explosió i també un incendi en aquest tren.
Déu-n'hi-do. Molt bé, i què més has trobat per aquest 26 de març?
Doncs mira, parlem també de política, vaja, no sé si dir-ho així de política, però hem de parlar de Rússia, perquè un 26 de març del 2023 el món es va posar en alerta després de l'anunci del president rus Vladimir Putin a Rússia de decidir d'aquesta manera enviar armament nuclear tàctic a Bielorússia. En una entrevista a un mitjà rus, Vladimir Putin va explicar que aquesta decisió no havia de ser presa com una amenaça. Segons ell, Rússia estava seguint els passos dels Estats Units, país que compta també amb armes nuclears com Itàlia, Turquia, Bèlgica, els Països Baixos i també Alemanya. El seu amic bielorrus, Alexander Lukashenko, va ser el principal aliat de Putin a Europa i és conegut pels seus detractors com l'últim gran dictador europeu. Lukashenko va acceptar les demandes de Rússia amb un veritable fet d'alegria que acabava d'obtenir un argument per així amb els seus països veïns doncs en cas d'amenaçar-los tenir a Rússia, en aquest cas a Putin, del seu costat. Així que va ser un moviment geopolític, podríem dir-ho d'aquesta manera, Marc, que es va veure doncs també influenciant, no?, per la decisió del Regne Unit d'enviar munició amb urani a l'exèrcit ucraïnès en el marc de la guerra entre Rússia i Ucraïna.
I mira com ha anat avançant, que encara sí. No hi hem posat una solució, eh? Estem a l'espera encara, a veure si avancen aquestes converses. També ara hem estat units pel mig. En fi, encara continua el conflicte, malauradament. I la nota musical avui, Yonsara, què posarem? Què escoltarem?
Doncs avui escoltareu un gran tema d'Aerosmith, perquè un 26 de març del 1948 va néixer Steven Tyler, que és el cantant nord-americà d'aquest grup, d'Aerosmith, i ens quedarem amb aquesta cançó, que part també doncs, és banda sonora de la pel·lícula Armageddon. No sé si l'has pogut veure, Marc.
No he vist la peli, però sí que aquesta cançó, evidentment, és fantàstica.
L'has de veure, i aquesta
és
cançó,
xula?
Doncs... Sí. Sí.
És xula, m'agradarà.
I tant, sí. Aquesta cançó també és molt bona, així que ens quedem. I don't want to miss a thing, va.
Doncs mira, ens quedem fins les 4 i 3 que tornem. Gràcies, Yonsara, fins ara.
Fins ara.
Aerosmith. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever, every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby. I'm close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what's your dream, wondering if it's me you're seeing, and then I kiss your eyes. I'm dreaming again.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que abans de l'estiu Espanya presentarà un pla nacional per al desenvolupament de la tecnologia de la seguretat. Serà amb l'objectiu d'arribar a dedicar el 2% dels diners del PIB a polítiques de defensa. Sánchez ha assegurat al Congrés que, tot i això, no anirà en detriment de l'estat del benestar. Des de l'oposició, Esquerra i Junts han defensat amb matisos que Espanya i Europa potenciïn la seva seguretat i el PP l'ha acusat de no tenir un pla.
Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Por muy descorazonadora que sea, ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos, nuestras infraestructuras o nuestras fronteras. Tendremos que hacerlo nosotros. Vamos a invertir en bienestar y en seguridad. En las dos cosas, porque ambas cosas, además, son necesarias y complementarias. Ya les anticipo que antes de verano el gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas.
I el tancament de 111 línies d'escola pública ha mobilitzat la plataforma La Pública, l'escola de tothom, i han fet una crida a la comunitat educativa perquè aquesta tarda surti al carrer per evidenciar el descontent. Seran mobilitzacions simultànies a les 6 de la tarda. La primera davant del Departament d'Educació, la Via Augusta de Barcelona, però també davant dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona, i a mitja dotzena de ciutats més, Mataró, Granollers, Sabadell, Manresa, el Vendrell i Tortosa. Estarem atents a aquestes mobilitzacions. I parlem d'un incendi que ha tingut lloc en un supermercat de Girona, on s'ha hagut d'atendre dues persones afectades. Una està en estat crític, traslladada a l'Hospital Trueta de Girona, i l'altra menys greu. Els bombers segueixen treballant en aquest incendi i estan fent tasques per revisar els punts calents a l'interior del supermercat. Més temes, un dia més estem pendents del temps i també de l'estat dels embassaments. Els que depenen del govern ja s'acosten al 60% de la seva capacitat. Més de la meitat d'estacions del Metocat han registrat el març més plujós des que es tenen registres, segons dades oficials, que només tenen en compte els 24 primers dies del mes per al 2025. A més, gairebé de la meitat han recollit més dies de ruixats que cap altre març, amb una mitjana de 18 d'aquests 24. De fet, avui entra en vigor el relaxament de restriccions per la sequera, recordem-ho, anunciat la setmana passada pel govern de la Generalitat. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
Les 4 i 3 minuts de la tarda, què tal, com esteu? Seguim aquí a l'Ona Maresma per explicar-vos tot el que passa a la comarca des de Calella, des de Sant Vicenç de Montalt, des de Canet, Tordera, Premià, Mataró, Palafolls i Malgrat de Mar, amb en Joan Sisa a les vies de so per fer-ho possible i, a més, també amb tot l'equip, com dèiem, repartit pel territori. A aquesta hora ja sabeu que ens agrada també passar per l'hemeroteca a veure què passava tal dia com avui, un 26 de març, a la comarca del Maresme, que era notícia o de què es parlava, què es comentava. Jordi Pratsavalls, hola.
Bona tarda, Marc.
Què has trobat per avui? Un 26 de març, que era notícia?
Va, vinga, doncs, avui, si em permets, l'hemeroteca la començaré al revés. És a dir, t'explicaré el titular al final, ja que la història, de fet, és molt bona. De les més sucoses que us he explicat en una hemeroteca com aquesta. Mira, us explico.
Ostres.
Era un 26 de març, però de l'any 93, tal i com tu deies. Ens situem al municipi de Pineda de Mar. La titular del jutjat d'instrucció número 4 d'Arenys ordenava el registre del tercer cinquena d'un pis al barri de Poble Nou. L'acció tenia com a finalitat, segons l'ordre judicial, procedir a la intervenció de diners, efectes i documents relacionats amb el tràfic d'estupefaents. El resultat, però, va ser molt diferent del que s'esperava trobar. Una porta esbotzada i dues àvies amb una crisi d'angoixa. La pista que s'investigava va resultar ser falsa, ja que el traficant que hi esperaven trobar va llogar el pis a les dues dones 2 anys enrere. Cap a les 9 de la nit d'aquell fatídic dia, els 3 policies van picar a la porta del pis repetides vegades. Les dues dones que hi havien vivint van preguntar qui era i els van contestar que la policia. Van entreobrir la porta i van tornar a tancar atemorides dones. A continuació, els agents van colpejar la porta fins que li van fer un forat. Llavors les dones els va donar les claus pel forat i ells mateixos, els agents, van obrir la porta. Segons alguns testimonis, els policies van exclamar en veure que la pista que seguien era falta i ja hem ficat la pota una altra vegada. Imagineu-vos, de fet, l'ensurt de les dues dones. Tot això va crear un gran enrenou en dies posteriors, fins al punt, i aquí ve el titular, que en un dels fills de les dues dones va denunciar els fets, òbviament, i també l'Ajuntament criticava els fets. Això sí, finalment, la policia va decidir no sancionar els agents de policia, tot i admetre el seu error. Imagina't, Marc, en una operació com la que hem viscut a Palafolls, per exemple, aquesta matinada, que seguissin unes pistes falses i que t'enfonsessin la porta mentre tu estàs dormint tranquil·lament, òbviament sense haver fet res. L'ensurt és important i el forat a la porta també.
Déu-n'hi-do, doncs molt interessant, Jordi. Bona volta li has donat a la història, perquè ens ha tingut a tots escoltant-te a veure què passava, i ben sucós, i tant que sí. Les 4 i 6 de la tarda. Gràcies, Jordi, fins ara.
Fins ara, gràcies.
Us agraden les històries sucoses, ho sé, i us agrada la xocolata, perquè de seguida parlem amb una persona que en sap molt de xocolata, tant que gairebé ens representa el campionat mundial per ser el millor xocolater. Avui parlem amb l'Arnau Fuster, que s'hi labra.
Avui parlem amb l'Arnau Fuster, de la pastisseria Fuster, que recentment ha participat en la preselecció que organitza Ibèria per a decidir el pastisser que representarà Espanya i Portugal als World Chocolate Masters. Bon dia, Arnau.
Bon dia.
Com va anar la preselecció?
Doncs molt bé, estem molt contents, tot i no guanyar, estem molt contents perquè el resultat que nosaltres volíem fer i donar, que era que tot sortís bé i que totes les proves anessin estupendes, pues va sortir tot bé. A més vam rebre molts elogis de tot el jurat, cosa que estem molt contents. I bueno, la cosa va anar per dècimes, o sigui que entre els tres participants tot va ser qüestió de dècimes, però tant els vam posar molt difícil al jurat i els tres vam donar un gran nivell.
D'acord, perquè l'última vegada que vam parlar no ens podies dir on es feia la selecció, però entenc que ara sí, on es va fer?
La selecció es va fer a la Chocolate Academy de la mateixa empresa de Cacau Barri a Vic. Es va fer, que tenen com una espècie d'escola, com un anfiteatre i tal, doncs es va fer allà.
I quines proves hi havien?
Doncs bé, mira, les proves eren les següents. La primera prova era com un postre o algo per compartir entre 6 persones. La següent prova era, li deien, que teníem que crear com un bombó de fantasia, no? Un bombó que fos fantasiós. Després havíem de fer una com una figura artística, però dintre d'una caixa que es diu Playbox, i havíem de fer una representació del nostre bombó, no? Jo doncs vaig fer una representació més gran i vaig voler representar doncs totes les meves proves dintre de la figura artística. Això em va fer guanyar aquesta prova, o sigui, aquesta prova la vaig guanyar. I l'últim era un postre fresc, amb productes frescos, i que s'havia de fer al moment, no havia de ser algú ni preelaborat ni res. La línia i el concepte de totes les meves proves anava relacionada amb el Maresme, amb l'estiu. O sigui, nosaltres vam fer un joc de paraules amb el títol del concurs, que és Play, i nosaltres vam fer Play-A, que és playa. I doncs bé, doncs, totes les proves doncs anaven relacionades doncs en aquest dia de platja, no? De com passem i com disfrutem aquí a la costa el dia de la platja.
D'acord, doncs explica'ns més concretament què vas fer a cada prova.
Doncs mira, la prova començava al principi de tot, havíem de fer pues, una explicació, no? de què faríem aquest dia, no? I vaig agafar-me pues, la meva pròpia experiència i experiència de que hem viscut la gran majoria de gent que tenim que vivim per aquí, no? De com disfrutem un dia a la platja. La primera prova, que era per compartir, com que també es tenia que jugar, pues, vaig crear un postre que simulava un gelat i es podia jugar el 3 en ratlla. Llavors era com si... deia que el moment aquest, com quan estàs menjant un gelat a la platja i no pots estar dintre l'aigua, pues jugues amb qualsevol cosa, no? I jo, pues, un record que tenc és que jugava el 3 en ratlla, no? Agafant pedres, pals, el que fos, i dibuixàvem un 3 en ratlla. Doncs aquest va ser el primer postre que vaig fer, que és això, jugar el 3 en ratlla amb gelats, no? A la següent prova, pues, jo tenia molta imaginació de petit i jugava a ser pirata, no? I pues, buscar el tresor, no? I aquí vaig crear el tresor del Maresme, que era el bombó. Wow. I el bombó són les maduixes, no? Algo aquí representatiu, a més dintre clar. De l'àmbit dels postres, pues, les maduixes. I els gustos que vaig utilitzar eren el barcoc i pinyó. I el pinyó era més que res per fer referència a la zona de Pins, que per exemple tenim aquí a Malgrat, o a Pineda, o per a aquests pobles d'aquí al voltant, que tenim molts pins a la zona més propera a la costa, perquè era una zona on molta gent va berenar i estar i buscar una mica d'ombra en aquests dies de sol. Llavors, a la prova de la caixa, de la figura artística, doncs vaig crear, pues, això, no? Aquest dia disfrutant a la platja, jugant, buscant el tresor, jugant amb els gelats, i vaig, en comptes de fer-ho amb persones, vaig fer-ho amb gossos, no? Avui en dia, pues, avui en dia quasi tothom, molta gent té gossos i nosaltres en tenim, i bueno, això, i els portem a la platja i juguen i disfruten tant com nosaltres, i vaig com personificar-los, no? com si fóssim nosaltres jugant a la platja. I a l'últim tresor, a l'últim postre, diguéssim, al final de tot, vaig crear un castell de sorra que se tenia que destruir, no? Com dient, ja s'ha acabat aquí el dia de la platja, ja ens n'anem, i estava fet de maduixes del Maresme, de Sant Cebrià, i la veritat és que, bueno, estic molt content de tots els resultats.
D'acord, perquè ja vam comentar que només podies portar alguns ingredients preparats.
Sí, el que podíem portar era, per exemple, tots els ingredients de les elaboracions pesats i allà fer-ho tot. Per exemple, a la prova del castell de sorra, aquesta última que he esmentat, doncs podíem portar la galeta cuita, perquè clar, no tenim suficientment temps perquè es refredi, per fer-ho i tot plegat, i llavors podíem portar alguns ingredients preelaborats.
D'acord. També vam parlar de com et prepares per seleccions i concursos d'aquest estil. Un cop allà vas notar la preparació que havies fet?
Doncs la veritat és que sí, vaig notar la preparació, però tot i així és una altra... No estàs preparat perquè són circumstàncies diferents. No estàs a casa teva, són coses que no domines, espais que no estàs acostumat. Tot i tenir preparació... Pues vaig notar en alguns moments que alguna cosa pues, no anava tot del tot bé com jo volia. Però bueno, una de les coses que sí que em van recalcar bastant és que es van quedar sorpresos perquè van notar ells que jo estava molt tranquil, molt centrat fent el que feia, encara que per dins estava amb uns nervis impressionants.
D'acord, i abans de canviar de tema, com valores el pas per aquest concurs?
Doncs molt positivament, primer de tot perquè un concurs d'aquest nivell no és gens fàcil. A més, era el meu primer concurs d'aquest nivell, i quan els hi vaig dir això, quan els hi vaig explicar al jurat, perquè després es van posar a parlar amb mi, quan vaig explicar al jurat que era el meu primer concurs, es van quedar al·lucinant, perquè diu, pues, el concurs que has fet no sembla que hagi sigut el teu primer. Per tant, això em va deixar molt tranquil i molt satisfet al final de tot. No havent guanyat, jo anava a voler guanyar, no, però no creia que sigui possible per això, perquè no tenia experiència en cap concurs així, i era una mica pues, per veure com ho desenvolupava i com anava tot.
D'acord, llavors un cop passada la preselecció, ara ja esteu preparant la Setmana Santa?
Sí.
I et tornaràs a presentar el concurs que busca la millor mona de Pasqua, o ja estàs de concursos per aquest any?
No estem de concursos per aquest any, però sí que el de mones aquest any no hi participarem, perquè per temps hem anat molt justos i clar, no ens dona temps. Fa menys d'un mes estàvem en un concurs del World Master, i ara estem preparant tota la Pasqua i estem centrats en la botiga, i que no ens ha donat temps per preparar-nos en aquest concurs, però bueno, a la resta de concursos ja hi anirem.
D'acord, perquè entenc que participar en aquesta preselecció t'ha ajudat a preparar altres concursos que vinguin més endavant, no?
Sí, el bo d'haver-me presentat a la preselecció és que m'he donat compte de moltes coses, o sigui, m'ha servit ja a nivell personal d'aprenentatge com a professional, i això crec que farà que els pròxims concursos anem molt més preparats que com fins ara.
D'acord, i per acabar, ens pots dir alguna cosa o pista sobre com seran les mones d'aquest any?
Sí, aquest any les mones farem, bueno, com una mica com cada any, nosaltres fem les mones al nostre estil, no? Tenim un estil una mica particular i únic, i bueno, farem com sempre, farem amb estil animal, farem animalons així més divertits. Aquest any jugarem molt amb color, tindrem moltes mones amb molt de color, i bueno, algunes mones també més simples, per exemple farem una pilota d'or per futbol, que es pot personalitzar si algú vol un número o un escut de l'equip que vulgui. També mones més, només per exemple ous simples, perquè clar, mira, les mones d'animals tenen una feina i són molt més elaborades, i a vegades pues, tenir mones més simples a vegades a la gent pues, també li agrada.
D'acord, doncs abans d'acabar voldries afegir alguna cosa més?
Bueno, sí, volia estar molt agraït a vosaltres perquè m'heu donat aquesta oportunitat de poder explicar el que estàvem fent, i res més, només estar agraït i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per acostar-nos a tot el que fas a la ràdio.
Gràcies.
Doncs de pastisseria, de concursos i de mones, cap a la Iluromarxa, perquè el proper 30 de març se celebrarà aquesta segona edició de la Iluromarxa, una caminada de marxa nòrdica que, a més, com bé sabeu, és solidària i impulsa el Consorci Sanitari del Maresme. Així que després de l'èxit de la primera edició, que va reunir més de 400 persones, aquest esdeveniment ara es vol consolidar com una cita anual a la comarca i té un doble objectiu. De fet, Gemma Ponce, de quin doble objectiu estem parlant?
Doncs estem parlant de fomentar els hàbits de vida saludables i també, doncs, com deies, recaptar fons per la recerca, en aquest cas, sobre la diatròfia muscular de cintures a través de l'associació Proyecto Alfa. I per conèixer més detalls sobre aquesta iniciativa, avui a l'Ona Maresme saludem a Noemí Montserrat, que és cap de prevenció del Consorci Sanitari del Maresme. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant d'aquesta segona Iluromarxa ja consolidada, no?, que tindrem aquest cap de setmana, aquest diumenge.
Sí, sí, la idea és que ja ho vam dir a la primera edició, que la vam fer coincidir amb el 25è aniversari del nostre hospital de Mataró, i la idea era fer aquesta caminada com una cosa, com una trobada lúdico-familiar anual per poder fomentar aquests hàbits saludables, de poder fer una activitat a l'aire lliure i en companyia.
A l'aire lliure, que de fet toquem fusta, no sé si heu mirat i o si esteu pendents del cel ja de cara a aquest diumenge, si farà bon temps o si això està afectant també en el ritme de les inscripcions, Noemí.
Nosaltres sempre estem pendents del temps, però com diu el company que m'ajuda amb l'organització, l'Antonio Greve, fa unes setmanes nosaltres vam comprar el tiquet de bon temps per aquest diumenge, i sembla que els astres ens confluiran i aconseguirem que faci una jornada tan calorosa com la de l'any passat, que realment l'any passat vam patir bastant perquè va ser l'únic cap de setmana que ens va fer una calor horrorosa, però sí que tindrem un bon temps i com a molt, si més no, algun núvol que també ens afavorirà per no passar tanta calor.
Això sempre està bé. No sé per això si això ha alentit una mica el ritme de les inscripcions, si encara hi és a temps la gent com per poder inscriure's i com ho haurien de fer.
Sí, aviam, el ritme possiblement s'hagi alentit, però possiblement hi poden haver-hi altres causes, perquè també hem canviat la data perquè ens coincidia amb el diumenge de Rams, amb la qual cosa l'hem avançat, i vulguis o no, també això ha sigut un altre canvi respecte al de l'any passat, però encara esteu a temps d'inscriure-us. Podeu anar a la web www.iluromarxa.cat i allà tindreu a la pestanya que posa inscripcions el link per poder-vos fer la inscripció online, o el donatiu o fila zero que diem nosaltres pels que no pugueu venir però pugueu fer aquesta acció solidària. Doncs podeu fer també el donatiu a partir d'aquest link, i l'altra opció serà el mateix dia que l'any passat ja ho varen fer. Nosaltres tindrem la rebuda d'inscripcions que ho hagin fet online, però també tindrem la gent que no ho hagi pogut fer o que a última hora s'acabi decidint a pujar, ja sigui sol o amb la família, es podrà fer la inscripció allà mateix.
De quin preu d'inscripció estem parlant? De quan és aquesta aportació solidària?
Aquesta aportació solidària, nosaltres la inscripció val 15 euros, els menors de 18 anys no paguen, I les aportacions solidàries poden ser des de 15 euros a menys, perquè hi ha un apartat on tu pots fer el donatiu que et vingui de gust. Hi ha gent que ens ha donat 15, hi ha gent que ens ha donat més. I la idea és que nosaltres recollim tots aquests diners a la inscripció i fent amb els beneficis de les despeses que comporta una organització d'aquest event, doncs farem la donació a l'associació Proyecto Alfa.
Aquesta associació, que per cert és aquest que en parlàvem a l'inici de l'entrevista, recaptarà fons per la distròfia muscular de cintures. És una malaltia rara que afecta la mobilitat i la força muscular. De què estem parlant, Noemi?
Jo no ho conec molt directament, el que passa que sí que és veritat que ens toca de molt a prop, perquè la fundadora o la que va crear aquesta associació és una treballadora de la casa que té els dos nanos amb aquest diagnòstic, i el que ella m'ha pogut transmetre per les vegades que hem estat parlant és que els nanos, si no fan rehabilitació i si no fan moviment en continu, van perdent aquesta mobilitat i acaben doncs havent-se de mobilitzar amb cadira de rodes. I la idea és que tots aquests estudis o totes aquestes aportacions que ells reben les inverteixen doncs, en poder facilitar aquestes sessions de rehabilitació als que estan a l'associació, perquè realment el seu lema de no deixis de moure't és el que els fa que la malaltia no avanci.
Per tant, també és una iniciativa molt adequada en aquest cas per la caminada, que tindrem un circuit familiar i un altre pels més atrevits. No sé quines distincions hi ha entre un i l'altre, si són adaptats al familiar o com va tot plegat.
Aviam, els dos circuits es fan per camí ample, perquè és un dels requisits que ens posa l'Ajuntament a l'hora d'organitzar, o sigui, no podem anar per corriols, malgrat que sigui molt agradable caminar per corriols. Per tant, els dos circuits són en camí ample, però sí que és veritat que hi ha un circuit de 11 quilòmetres per als més experimentats, ¿vale? I l'altre, que és el de 5 quilòmetres, que a nivell de desnivells és una miqueta menor, que també es fa per camins ample i que és apte per totes les persones que vagin acompanyades de menuts o de nanos que tinguin ganes de caminar però que la llargada de 11 quilòmetres se'ls hi pugui fer massa feixuga.
Mm-hmm. Per tant, què necessitem també? Com hem d'anar previnguts si ens apuntem a la Iluromarxa? Estem parlant de 5 quilòmetres, hem de portar aigua? Com anirem?
La idea és que el circuit de 5 quilòmetres tindrà un avituallament a l'arribada, per tant el que us demanem és que aneu amb una ampolla amb aigua, perquè el de 5 quilòmetres sí que no hi ha possibilitats de poder posar avituallament, i el de 11 quilòmetres sí que té dos avituallaments, un al davant del restaurant Tarannà, allà al Parc Forestal, i un altre una miqueta més endavant, passat al camp de tir de Mataró. Llavors allà tindreu garrafes amb becs per poder-se reomplir l'ampolla reutilitzable, també tindran fruites i fruits secs per picar per agafar forces, i a l'arribada tindrem l'avituallament de tots amb més menjar per poder recuperar les forces perdudes a la caminada.
Mm-hmm. Per tant, no ens faltarà de res durant aquest recorregut.
No us faltarà de res, hi haurà tot el camí marcat amb senyalització, que després retirarem perquè hi haurà els voluntaris escombra que ens aniran a retirar tot això d'aquí perquè no quedi res en el medi natural, perquè una de les coses que també volem és intentar generar el mínim residu possible, i per això el que us demanem és aquesta ampolla reutilitzable, i també tenim tots els contenidors per poder fer la segregació del poc residu que intentem generar.
Uh-huh. Aquesta iniciativa, aquesta Iluromarxa de la qual estem parlant, és la segona edició, precisament la primera que es va fer l'any passat per commemorar els 25 anys de l'Hospital de Mataró, que també doncs, tenia aquest doble objectiu. Per una banda, la vessant solidària, però per l'altra també fomentar els hàbits de vida saludables. Noemi, en portem o no som saludables, i com hem de mantenir-nos a raia com per ser saludables, com per mantenir aquests hàbits de vida? Quines són les coses més imprescindibles que més ens oblidem normalment?
Mira, l'important per poder mantenir uns hàbits saludables, que un d'ells és l'activitat física, l'altre d'ells és una alimentació equilibrada, i l'altre també intentar procurar una bona salut emocional o psíquica, L'important és poder trobar-nos i poder-nos dedicar un moment de temps en la nostra vida tan atrafegada. La marxa nòrdica, nosaltres que l'hem implantat en el que és els professionals del consorci, la vam introduir passat la pandèmia del Covid, perquè els nostres professionals física i psíquicament van acabar molt tocats, i era una pràctica que a nosaltres ens era relativament senzilla, que això és l'altra cosa que et permet mantenir aquests hàbits saludables, és fer-te les coses no molt complicades, i el que fem nosaltres és que quan acabem de treballar ens vestim còmodament amb una roba confortable per poder caminar i no anar amb pantalons texans com haguem pogut venir a treballar, i ens anem al parc forestal a darrere de l'hospital, que en 5 minuts estem a ple bosc i en plena naturalesa, i procurem, doncs, això, fer l'activitat a l'aire lliure, en companyia, on te pots estar compartint converses de qualsevol tipus. Això sí, el que procurem és no parlar de la feina, perquè també ens hem de fer aquesta recuperació emocional i psíquica.
Clar, sincerament hem de desconnectar, i aquest és un moment, no?, que podem desconnectar. Precisament la marxa nòrdica, en parlem de la marxa nòrdica, si posem el focus en ella, quins són els beneficis que ens aporta, què movem amb la marxa nòrdica, què exercitem?
Aviam, la marxa nòrdica el que consisteix és en caminar amb un ritme més o menys viu, amb l'ajuda d'un impuls que són el que ens proporcionen aquests bastons que portem amb una dragonera, que el que fa és que ens permet tenir el bastó enganxat a la mà sense perdre'l en el moment en què obrim i tanquem la mà. Llavors, la marxa nòrdica, quan fem la marxa nòrdica, utilitzem el 90% de la nostra musculatura, i el fet de fer servir aquests bastons, el que fem és que no només belluguem de cintures en avall a les extremitats, sinó que belluguem tot el tren superior, que ajuda, doncs, a una recol·locació o un moviment molt harmònic de la nostra columna, que ens permet també recuperar-nos per la gent que fa molt sedentarisme o treball assegut durant la jornada laboral.
Mm-hmm. Però és un requisit indispensable, portar el bastó. Si no, no és marxa nòrdica?
Sí. Una cosa és caminar, i la marxa nòrdica és el bastó amb aquesta dragonera, que ja et dic, és un guà que t'enganxes a la mà i et permet deixar anar el bastó i tornar-lo a recuperar sense perdre'l. Si no portessis aquesta dragonera, no seria possible fer aquest retorn. Llavors, aquest retorn és perquè tu claves el bastó, t'impulses, i aquest impuls és el que et fa que l'impacte sobre les articulacions sigui mínim.
Mm-hmm. I és el mateix fer marxa nòrdica per a que seria asfalt que fer-la per terrenys que són una miqueta més tous, com seria la sorra?
Aviam, la marxa nòrdica es pot fer en sorra i es pot fer amb asfalt. De fet, en els països nòrdics, tot i anar amb sorra, van amb un tac de goma, perquè considerem, doncs, que aquesta punxada, doncs, malmet menys el sol quan caminem, però si no, amb sorra pots portar el tac fora, la goma aquesta, i llavors claves el pal i t'impulses, i quan ho fas sobre asfalt hi ha una goma que s'adhereix a l'asfalt. És una tècnica que és una mica més complicada o costa una miqueta més, perquè ens rellisca el tac aquest d'aquí, i el que procures fer és impulsar-te igualment, encara que estiguis amb un sol que no sigui per poder clavar aquest pal, vale? Per tant, ho facis amb sorra o ho facis amb un lloc sòlid o tipus asfalt, el pal el pots recolzar igualment en el terra i t'impulses un cop l'has recolzat en el terra.
Doncs, Noemí Montserrat, cap de prevenció.
No sé si m'he explicat molt bé, perquè... Sí, l'important és això, és que el fet de bellugar i clavar el pal et permet portar una postura molt bona d'espatlles i esquena.
I millora també la salut, com no. Noemí Montserrat, cap de prevenció del Consorci Sanitari de Maresme. Moltes gràcies, quedem pendents d'aquesta cita. Toquem fusta a que faci bon temps el diumenge per aquesta segona marxa, de la Iluro Marxa, precisament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per l'oportunitat que ens heu brindat.
Quarts de 5 de la tarda, i ja sabeu també que tenim en marxa, com cada dia, una pregunta del dia que us hem llançat. Avui la Melina Morilla és qui ha estat l'encarregada de llançar aquesta pregunta. Hola, Melina.
Hola, Marc, què tal?
I recordem-ho, que estàvem preguntant avui a xarxes.
Avui estem preguntant si els nostres oients tenen o tenen la intenció de tenir un kit d'emergència a casa seva, al cotxe o on sigui.
I, evidentment, hi havia diferents propostes, no? Sempre el porto a sobre, no en tinc, o no en tinc, però el vull tenir, no?, per si de cas.
Efectivament, sempre s'ha de ser una mica precauts en aquest sentit.
I tenim manera de saber què està dient l'audiència a aquesta hora?
Sí, de moment, a Instagram, el 100% dels vots han dit que no en tenen. I a Twitter, més o menys, estan igual les situacions.
Molt bé, doncs la majoria de gent que no té encara aquest kit de supervivència, però ja recomanem fer-lo també, per si de cas, que ho diu Europa.
És molt important tenir-lo.
I per si de cas, si hi ha una apagada elèctrica, si hi ha algun problema també o alguna pandèmia que es repeteix, doncs bé, un kit per viure i no sortir de casa en 72 hores. Molt bé, Melina, gràcies. De seguida tornem amb vosaltres.
Fins ara.
Doncs la Melina Morilla, que ens ha recordat aquesta pregunta, que llancem, com sempre, a xarxes socials. La teniu disponible per votar tant a Instagram com també a Twitter. Així que ens dieu la vostra i ho comentem. Farem una petita pausa, però tornarem de seguida, perquè a l'Ona Maresma encara queda molta teca. Parlarem amb la Laia Solà, que és biòloga i educadora ambiental. Avui descobrirem la natura de la comarca del Maresme i també tindrem salut. Fins ara!
La xarxa de comunicació local.
Potser és massa aviat, digue'm amb franquesa si et va bé. Puc passar més tard o anar al bar d'aquí al costat i fer temps. Per mi no pateixis, si vols pots fer la teva. I jo vaig fent, ja no queda gaire, crec que una capsa plena. Veig que heu repintat portes i finestres de l'obcel. No, no tinc passet, però un glob de cervesa m'anirà bé. Si estic molt millor, fa un mes que vaig trobar feina de forner. No, no estic pas sol, em veig amb el fa poc vaig llegir el llibre que va treure estar molt bé. Dóna-li records, ara no puc veure. Ho entens? Segur que ja ho saps, però just d'aquí 4 dies és el seu sant. També jo faig anys abans, quina tonteria. Ens fèiem res. Som tots tres sortint quan t'enteres senzill o almenys mossa.
La xarxa de comunicació local.
Quatre i trenta.
44 minuts de la tarda, ràdio en directe des de Mataró, Sant Vicenç de Montalt, Palafolls, Tordera, Malgrat, Premià de Mar, Canet i Calella, amb en Joan Sisa a les vies de so, i a les veus de so també tenim els companys arreu del territori amb la seva veu per explicar-nos el que hi passa. I avui, com cada dimecres, també descobrirem una part de la natura que tenim al Maresme. Ho farem amb la nostra companya, amb la Laura Espanyol, i també amb la biòloga i educadora ambiental, Laia Solà. Molt bona tarda, Laura.
Bona tarda, Marta. Doncs sí, ja som amb la Laia. Bona tarda, Laia.
Hola, bona tarda, Laura.
Què ens presentes avui?
Doncs avui us porto la processionària del Pi.
I per què parlarem de la processionària del Pi?
Doncs parlarem de la processionària del Pi perquè aquest curiós insecte, just ara a l'entrada de la primavera, és quan comença a sortir, no? Suposo que molts ja heu vist aquests capolls que fan a les capçades dels pins, i és just a la primavera quan surten d'aquestes bosses de seda i comencen a baixar en processó cap al terra.
De fet, últimament la coneixem com una plaga i, per tant, crec que la pregunta és obligada de quines són les condicions idònies per la processionària.
Doncs mira, normalment la processionària varia en densitat en funció de l'any, en funció de les condicions ambientals. El que està passant últimament és que, com que cada vegada hi ha hiverns més suaus i primaveres més càlides, això fa que siguin unes condicions més favorables per a aquest insecte per sobreviure. I a més, que hi hagi primaveres més càlides fa que les emergències, fa que les erugues surtin d'aquestes bosses de seda molt abans del que estava previst.
Entenc que no sempre ha sigut una plaga.
Doncs no sempre ha estat considerada com a plaga, ja que la processionària del Pi és un insecte, és una arna autòctona de Catalunya i té un lloc molt important en la xarxa tròfica del nostre ecosistema, perquè és menjar de molts altres animals, de molts d'ocells, de molts insectes, a petits mamífers. Llavors, ella té la seva posició a dins de tota aquesta cadena. El que passa que amb el canvi climàtic i aquestes condicions tan favorables, cada vegada en tenim més, perquè tenen molt de menjar, s'alimenten de les fulles dels pins, i a més tenen unes temperatures idònies per poder seguir creixent i visquent.
D'acord, doncs abans de definir com és la processionària, quines afectacions té que ara mateix siguin considerades una plaga?
Doncs mira, la processionària s'alimenta de les acícules, de les fulles dels pins, però només es menja la fulla, no es menja la base on hi ha la gemma que podrà produir una nova fulla. Això vol dir que no mata de cop i volta el pi, però sí que el debilita. D'aquesta manera, com que els pins, a més d'aquestes erugues, tenen altres tipus d'estrès amb aquest canvi climàtic, ja sigui la sequera, ja sigui altres plagues, ja sigui altres patògens, doncs si això li sumem aquesta debilitació per aquestes erugues i a més repetida en diferents anys, doncs sí que pot arribar a matar els pins al llarg del temps. Per aquest motiu, a alguns llocs ara mateix sí que s'hi està aplicant algun tipus de control.
Quin control se li aplica?
Doncs hi ha diversos mètodes que poden controlar aquesta plaga. Per exemple, es pot aplicar un control biològic que simplement consistiria en afavorir les poblacions de depredadors, ja sigui col·locant caixes neu de ratpenats o d'ocells, perquè després aquests es puguin menjar o les papallones o les erugues. Després també es podria fer un control mecànic, eliminant aquestes bosses d'erugues que encara no han sortit durant l'hivern. Normalment el que es fa és tallar la part de l'arbre on hi ha la bossa i aquestes bosses s'acaben incinerant. I un altre control que també es pot aplicar és el de feromones, de manera que es col·loquen unes trampes amb feromones femenines que el que fan és atreure els mascles i així evitar que aquests puguin fecundar les femelles. Algun altre control que he observat també són uns anells que envolten a l'arbre i eviten que les erugues baixin fins al terra, queden atrapades en aquesta trampa en forma d'anell. Anteriorment també eren força populars els controls químics, però al llarg de tots aquests anys s'ha vist que és millor optar per uns controls que siguin menys perjudicials de cares a la resta d'espècies que també conviuen amb aquestes erugues.
D'acord, doncs un cop fetes aquestes aclaracions, com és la processionària?
Doncs mira, la processionària, igual que la resta d'arnes i papallones, també fa la metamorfosi. Això vol dir que té diferents estadis. En la seva fase adulta la trobem en forma de papallona nocturna, amb un color marronós i poc vistosa i amb una mida no molt grossa, d'uns 3-4 centímetres. I en la fase d'eruga doncs, la podem observar també amb un color marró, però amb bandes taronges i sobretot coberta d'aquests pèls urticants que a nosaltres ens provoquen irritacions i que els nostres amics, els gossos, sí que els hi fan passar més malament.
D'acord, i entenc que solen estar en zones on hi ha pins?
Sí, la processionària viu sobretot a les capçades dels pins, però també la podem trobar en altres arbres com els cedres i els avets.
Les preguntes que fem sempre per descobrir aquests organismes que ens portes en aquesta secció, però clar, hem de saber també com es reprodueix.
Doncs mira, les arnes neixen a l'estiu i el que passa és que nosaltres quan ara les observem a la primavera, elles el que fan és baixar cap al terra per enterrar-se. Elles poden passar a sota terra mesos o inclús anys. S'ha observat casos de fins i tot 7 anys. Això fa també que hi hagin cicles, hi hagin anys que en surtin més i hi hagin anys que n'hi hagin menys. Llavors, un cop enterrades, les erugues formen la crisàlida i allà estaran en una fase de dormició fins que les condicions siguin òptimes per sortir com a papallones i poder-se reproduir. Llavors aquestes papallones, un cop es reprodueixen, posen els ous a sobre d'aquestes capçades dels pins i allà és on naixeran les erugues que aniran menjant aquestes acícules, aquestes fulles de pi, i formaran aquestes bosses de seda per poder passar l'hivern i llavors a la primavera següent tornar a repetir el cicle de nou.
D'acord, doncs ja has comentat que s'alimenten de les fulles dels pins i dels arbres on estiguin, perquè no només estan els pins.
Doncs, com ja hem mencionat anteriorment, la processionària també té un paper molt important dins d'aquesta cadena tròfica i és el menjar de molts animals. Per exemple, és el menjar de molts ocells, com la cucut, les mallarengues, els picassoques, també d'alguns mamífers, com els ratolins i les musaranyes, i també d'alguns insectes, com formigues, algunes espècies ataquen aquestes erugues en processó, o d'algunes aranyes, també, i inclús d'insectes paràsits, que aprofiten aquestes erugues per posar-hi els ous.
Em crida l'atenció que una formiga pugui amb una processionària, perquè les que jo he vist són bastant més grans que les formigues.
No, no és ben bé una formiga. Les formigues sempre treballen en grup i també ho fan quan han de caçar o quan han d'atacar algun animal que els suposa una amenaça. Per tant, sempre és en grup.
Ah, vale. D'acord. Una part important que hauríem de saber de la processionària és que és tòxica o, com a mínim, per nosaltres ho és. Quina part és la que ens fa mal i com ens pot afectar?
Doncs la part de la processionària que ens afecta són aquests pèls urticants que es poden desprendre i flotar en l'aire. Això a nosaltres ens pot provocar irritació a les orelles, al nas i al coll. I també hem de vigilar molt amb els gossos, com ja hem dit anteriorment, perquè sí que surten una mica més malparats i poden necessitar atenció veterinària o, si els afecta molt, inclús morir. Això és degut a la substància que contenen aquests pèls, que es diu taumatopina, i és una toxina que utilitzen com a mecanisme de defensa.
D'acord, llavors entenc que si aquests pèls estan en l'aire, perquè quan desprenen aquests pèls les processionàries?
Doncs els desprenen quan noten alguna amenaça i sobretot quan les molestem i les toquem.
D'acord, llavors què hauríem de fer si veiem una processionària?
Doncs si veiem una processionària, realment nosaltres no hi hem de fer res. Les processionàries, com hem dit, són importants dins d'aquesta cadena tròfica i el que sí que podem fer, per exemple, és col·laborar, com sempre, en projectes de ciència ciutadana. Per exemple, el CREAF té un projecte que es diu Alerta Forestal, en què qualsevol usuari doncs, pot aportar informació sobre l'estat de salut dels boscos i una d'aquestes informacions que es poden aportar és la presència de processionàries. Així, gràcies a aquestes dades, els científics poden crear models de predicció sobre la salut futura dels nostres boscos.
D'acord, doncs abans d'acabar, hi ha alguna curiositat que ens puguis dir de la processionària?
Doncs, com a curiositat, comentaré que aquest comportament de baixar en fila índia, així en processó dels arbres, també és un mecanisme de defensa perquè de cares als depredadors sembla un sol organisme molt més gros i això fa que no les ataquin tan fàcilment com si fos un organisme separat, com si fos una sola eruga. A més, aquestes erugues es van seguint a través de feromones, de manera que A vegades poden quedar desorientades i fins i tot formar un cercle tancat sense saber cap on anar.
Vale. Clar, per elles és horrible, però per nosaltres, com a mínim, per mi és divertit.
La veritat és que sí, que pot semblar divertit. Les pobres, però, poden estar circulant en cercle durant dies si no surten d'aquest bucle.
Ostres, pobres. Doncs res, moltes gràcies, Laia, per acostar-nos a la processionària del Pi a la ràdio i ens veiem la setmana que ve.
Molt bé, Laura, doncs fins la setmana que ve.
I de la processionària del Pi a parlar de ronyons amb la nostra infermera de capçalera, l'entrevista al nostre company Manel Ferrer.
I un cop més a l'Ona Maresma rebem a la nostra experta en salut, la Berta Milian. Com estàs? Benvinguda.
Què tal? Com estàs, Manel?
Molt bé, amb ganes de tornar-te a saludar avui per parlar d'un tema que també va dins d'aquest mes de març i que també té un dia que està marcat al calendari. Avui de què parlem?
Està marcadíssim. M'ha costat molt aquest mes, t'haig de dir, Manel, escollir amb què em quedava, perquè hi havia moltes fites que havíem de reivindicar, però jo haig de tirar cap a casa. Vinc de Fundació Puigvera, amb la qual havíem de celebrar aquest Dia Mundial del Ronyó, que se celebra el segon dijous de cada mes de març, que és una data doncs, per conscienciar, que això és molt important, Manel, sobre la importància d'aquest òrgan, de les seves funcions, doncs, amb l'objectiu de prevenir malalties renals que afecten a molta població, que ara veurem.
Molt bé.
Conscienciació sobre comportaments preventius, conscienciació sobre els factors de risc i conscienciació sobre com viure amb una malaltia renal. Fem això doncs, perquè volem salut renal per tothom. Llavors, és un dia per commemorar. I és que hem de saber que els ronyons són els encarregats de filtrar els residus i l'excés de líquid de la sang, que després són excretats doncs, a l'orina. Però quan aquests perden aquesta capacitat de filtratge, poden acumular-se a nivells nocius de residus i provocar doncs, un desequilibri en la composició química de la sang. Llavors, és on es produeixen diverses patologies. La insuficiència renal requereix un tractament que és intensiu i que pot arribar a ser fatal. Què és la malaltia renal crònica? Molt breument.
Sí.
La malaltia renal crònica és la reducció gradual d'aquest rendiment que dèiem del ronyó al que pot produir-se en períodes variables. El deteriorament està marcat pel dany a les nefrones, petits filtres que purifiquen la sang, que són capaces de suportar el treball amb alguns efectius danyats. Tanmateix, arriba un punt que el procés de filtratge és deficient i la sang doncs, no ho nota. Què passa amb aquesta malaltia renal? És una miqueta punyetera, perquè la gent quan pateix malaltia renal, tu no tens una simptomatologia evident que diu que algú no va bé.
Val.
Realment, quan ja té una simptomatologia, aquesta patologia ja està força avançada.
Val. És a dir, que patologia... la detecció no és ràpida perquè no es visibilitza ni notes cap cosa estranya.
Correcte.
Fins passat un temps.
Fins que està en un estadi ja més avançat.
Val.
Llavors, això és una miqueta complicat, perquè la malaltia renal crònica no és una malaltia que tingui cura. Llavors, el que venim aquí a dir és com curar els nostres ronyons per tenir una llarga vida renal. I és que els teus ronyons estan bé. Detectar de manera primerenca protegeix la nostra salut renal. S'estima que la malaltia renal crònica afecta aproximadament 850 milions de persones a tot el món. Si no es detecta i es tracta de manera primerenca, la malaltia renal crònica pot progressar fins a la fallida renal, conduint a greus complicacions i una mortalitat prematura. Per l'any 2040 es preveu que la malaltia renal crònica es converteixi en la cinquena causa d'anys, de vida perduts, la qual cosa es confirma i resalta la necessitat urgent d'estratègies globals per combatre la malaltia renal. És a dir, que serà la cinquena causa de mort la malaltia renal crònica. Les poblacions amb alt risc per desenvolupar malaltia renal han de realitzar-se doncs, proves i avaluacions específiques. Hi ha una sèrie de factors de risc que diem que estan associats a poder sofrir, no?, patir aquestes malalties renals, que són el fet de tenir diabetis, el fet de tenir una hipertensió, una malaltia cardiovascular, obesitats o antecedents de malaltia renal. Altres factors de risc associats doncs, està la insuficiència renal aguda, que li diem, malaltia renal associada doncs, a l'embaràs, malalties autoimmunes, com pot ser lupus eritematós o una vasculitis, haver nascut prematurament o tenir baix pes al néixer, tenir una obstrucció al tracte urinari, vale? Perquè clar, si nosaltres a la uretra, per exemple, tenim quan els hi passa als homes, no? Quan fan la pròstata gran, mm-hmm. o hi ha algun tumor, o hi ha el que sigui, clar, com que no surt bé l'orina, allò es reflueix cap amunt,
d'acord.
es va, pot generar doncs, infeccions i al final aquest reflux mm-hmm. se va cap als ronyons i podem danyar els ronyons, és com que va
cap enrere.
Cap enrere, mm-hmm. vale? Procés de càlculs renals freqüents, que això ens passa el mateix, els càlculs també que són obstructius, defectes de naixement que afecten el tracte urinari o els ronyons, en Països Baixos o de mitjans ingressos s'ha associat la presència de malaltia renal crònica a l'estrès mm-hmm. per calor en treballadors agrícoles o picades en serps, toxines ambientals, remeis tradicionals i infeccions com l'hepatitis B o C, VIH o paràsits. Hi ha proves simples, invasives, cost-efectives per a una població del risc. La mesura de la pressió arterial pot servir per detectar i en el seu cas controlar la pressió arterial, l'índex de massa corporal, que és una estimació del greix corporal basat en l'alçada i el pes, la prova en l'orina, hi ha una mesura d'albúmina en orina, que és l'albuminúria, que serveix doncs, per avaluar el dany renal, la relació albúmina-creatinina urinària és el mètode doncs, preferit. I després tenim les proves de sang, no? Que tenim l'hemoglobina glicosilada o la glucosa en dejú per detectar la possibilitat de diabetes tipus 2 mm-hmm. o aquella creatinina sèrica, que és més precisa si es mesura addicionalment amb una cistatina C per estimar la taxa de filtració glomerular que permet avaluar doncs, aquesta funció renal. La importància del diagnòstic primerenc, com dèiem, és que l'esforç que es fa dins d'aquest Dia Mundial del Ronyó, sí. El que vol és perfeccionar aquesta fase de diagnòstic primerenc, que es deu a que confereix un marge de maniobra més gran als especialistes per tal de poder ralentir una miqueta aquest deteriorament. Com dèiem, no hi ha cura, però sí podem fer algunes mesures que ralenteixin aquest deterior de la funció renal. Uh-huh. Al final són estadius que es van fent amb un maneig bastant conservador fins que arriba un moment en què quan l'estat del ronyó ja és... pues és fallido, uh-huh. s'han de veure teràpies substitutives com d'acord. Pot ser pues, una diàlisi peritoneal, una hemodiàlisi o fins i tot el transplantament renal. Uh-huh. Hem de dir que Espanya som els països amb més transplantaments renals de donants vius. Oh. O sigui, som gent molt altruista uh-huh. I fem molt, molt transplant de donant viu. Amb la qual cosa ens hem de felicitar perquè som molt solidaris.
Molt bé.
Què més? Hem de recordar que els símptomes poden ser silenciosos, com dèiem, fins que la insuficiència renal potser arriba al 90% del seu estadi. Amb el qual hem de vigilar perquè ja diem, és una malaltia bueno, complexa, per no dir una altra cosa, perquè és silent i al final els símptomes els tens quan ja està bastant evolucionat. Per això és important aquesta prevenció i aquest cuidado doncs, previ.
Molt bé.
És evident que el temps actua com la principal aliat perquè les complicacions derivades no afectin el tractament que necessita cada pacient. Així doncs un diagnòstic precoç pot ajudar a salvar vides. Cal implementar globalment, com dèiem, polítiques de detecció primerenca a la malaltia renal per individus en risc, per reduir costos en l'atenció sanitària associats a aquesta falla de renal i millorar doncs, aquesta qualitat de vida a les persones en risc o afectades. Els metges i els treballadors de salut, com a primer contacte, han de rebre una formació adequada per integrar aquestes proves no, de malaltia renal a la cura rutinària de les poblacions del risc, fins i tot amb algunes limitacions de recursos. Les proves diagnòstiques per malaltia renal crònica han d'integrar a les intervencions en la comunitat, per exemple, no? Pues proves de salut maternofetal, de l'UVIH, tuberculosi i d'altres malalties no transmissibles doncs, per reduir costos i augmentar doncs, l'eficiència. La realització de proves diagnòstiques també pot realitzar-se fora de l'entorn mèdic, com per exemple a places, a mercats, a altres ubicacions, depenent doncs, de les regulacions locals disponibles de recursos. I els esforços també s'han de centrar en augmentar la consciència entre la població en general, la promoció de la salut i la implementació de programes educatius que empoderin aquests pacients. Què podem fer nosaltres per cuidar els nostres ronyons. Hi ha 8 ítems molt fàcils, molt assequibles per tothom i que ens ajudaran doncs, a reduir aquest risc de patir una malaltia renal. Hem de prestar atenció a aquestes 8 regles bàsiques que són mantenir-se en forma, mantenir-se actiu, molt important, menjar una dieta saludable, revisar i controlar el nostre nivell de sucre en sang, revisar i controlar el nostre nivell de pressió arterial, que dèiem que són dos factors de risc que influencien, beure una quantitat de líquids adequada, hidratar bé, tenir una bona hidratació, que a vegades ens oblidem nosaltres, jo almenys me n'oblido moltíssim de beure, i és molt important tenir una bona hidratació, no fumar, evidentment, no prendre, que això hem de fer molta consciència, no prendre ni analgèsics ni antiinflamatoris sense recepta mèdica, que això de vegades, com que la farmàcia, amb unes dosis més baixes, tant com es pot aventar lliure, molta gent tendeix a automedicar-se. Mm-hmm. Els antiinflamatoris, sobretot alguns d'ells, són molt danyins per la funció renal,
d'acord.
Amb la qual hem de tenir molta cura amb això. Vale?
Molt bé.
I doncs, revisar-te les funcions dels teus ronyons si tens un o més dels factors de risc que hem comentat abans. Mm-hmm. I amb això jo crec que tenim almenys un inici per tenir una bona salut renal.
Molt,
molt important, conscienciar aquest dia, celebrar-lo i ja seguir amb aquestes campanyes polítiques per ajudar sobretot a la prevenció en aquesta malaltia de risc.
Molt bé, doncs gràcies, Berta. On en trobem a les xarxes?
Doncs mira, a Instagram estem a @salutcreativa_.
Molt bé.
I allà fem continu.
Perfecte, moltes gràcies,
molt bé,
Berta.
Bona tarda.
Adéu.
La Berta Emilia, la nostra infermera de capçalera, i a aquesta hora vull saludar la Gemma Ponce. Hola, Gemma.
Hola i adéu, Marc.
Que és el teu darrer dia avui a l'Ona Maresma.
Sí, ara ja sí. Ara definitivament, eh? Ara no entraré des de cap altra emissora, que els oients n'han tingut suficient.
Avui, amb molta pena, li hem de dir adéu o fins a una altra, la Gemma.
Exactament. Una cosa, Marçal.
És una llàstima, perquè, evidentment, la Gemma l'hem tingut des de totes les emissores, pràcticament. Ha fet molt bona feina, ens ha explicat tot el que passa arreu del territori i la sentim ja, evidentment, com una més. Així que costarà aquesta pèrdua, Gemma?
Home, sí, però aquesta cançó el Marçagan va prometre de Titanic. Però vaja.
És que hi ha el Joan, i tenim el Marçan fent feina, no sabíem que era la del Titanic, però ara te la posem en un moment, eh? Companys, algú li vol dir alguna cosa a la Gemma?
No passa res, Marc. Aquesta hora ja nosaltres estem a punt ja d'acomiadar el programa i no passa absolutament res, que ens reprendrem amb el Martí Capçada.
Aquí tenim el Dani. Dani.
Tota la sort del món, i que, evidentment, això és casa teva i que el món és petit i ens tornem a veure segur. Va.
Segur.
I per part de Palafolls, Gemma, dir-te que moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ja ho hem parlat tu i jo per privat, però ets una corranta, fas les coses superbé i segur que tens moltíssima sort, tant de part nostra com de part d'en Jordi, que et vagi superbé en aquesta nova aventura dins de la teva vida laboral.
Moltes gràcies. Bueno, res, ja tornarem a Ona Maresma, que tot s'hi torna a girar món i torna a Born, així que moltes gràcies.
I tant que sí. Escolta, Gemma, i ara que reptes nous, no?, a nivell periodístic, et podrem seguir aviat.
Sí, exacte. Ara ja a nivell generalista.
Molt bé, fantàstic. Doncs la millor de les sorts, Gemma, ha estat un luxe, un plaer, sempre capaç, disposada, capaç de fer tot allò que li demanessis, eh? D'agafar el micròfon, anar al carrer, estar pendent de tot el que passava. Aquella notícia que tu no te n'assabentaves perquè era de dades i quedava hiperlluny i costava molt de trobar, la Gemma la sabia, la Gemma la tenia. Tot allà, pendents de la Gemma i del que ens recomanava, perquè la veritat és que és una tot terreny. Així que, Gemma, la millor de les sorts, gràcies per haver estat a l'Ona Maresma amb nosaltres, i esperem, com deia el Dani, que això és molt petit i que, qui sap, si en un futur, doncs mira, tornes a formar part de l'equip de l'Ona.
Qui ho sap? Ara ja no m'atreveixo a dir absolutament res, ja ho dic.
O sigui que
moltes gràcies, Marc. Ja et dic, una mica tràgic aquest comiat, eh? Ja podeu acabar amb la proposta musical, que espero que sigui una mica més animada.
Doncs vinga, va, mira, com a última... Com és allò? Amb última voluntat. Et deixem que llencis tu la proposta musical i que acomiadis tu l'Ona, Gemma.
Doncs res, fins aquí l'Ona Maresma d'avui. Ens trobem demà, quan passin 3 de les 3, un dia més. Us deixem amb la proposta musical del convidat de l'entrevista de dia. Moltes gràcies.
Hola, sóc el Sergi Andrades, sóc músic. La meva proposta musical és En un parell de dies, perquè em recorda el meu pare.
Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Jove, em diuen veuetes, per veure els dies passar tan ràpid. Acabar...
falten vides, però no tinc fred, ja no m'esqueixo a tires. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar.
Notícies en xarxa.